Mira, quasi bé que podríem començar parlant de la temperatura que tenim, però abans de tot, perquè en parlarem ara a fons amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, sí que et dic que avui és el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al Treball, sisplau. Sisplau, els que treballeu en llocs de risc, o no, o escolta, o no, o l'itinere, el nan, anar al treball, sisplau, que només ens falta això, perdre la vida treballant. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que ja estem a divendres, 28 d'abril del 2023, darrera setmana i darrer cap de setmana del mes d'abril d'aquest any 2023. Dilluns ja és 1 de maig, que és festiu, per cert, per tant no ens escoltarem el dilluns, dimarts sí, a partir de les 12:20, però vaja, que ens queda encara fins a les 2, eh? Han passat coses avui a Lleida que te les explicarem tot seguit, però n'hi ha una que ja te l'avanço ara. Estem a 26,5 a la ciutat de Lleida. 26,5. Això ara. Ens hem quedat a 14 de mínima i ahir ja ens vam enfilar els 30 graus a Lleida, 31 a Gimenells, 30,5 al Carràs i a Serós, 30 també a Mollerussa, Soleràs, 29,5 a Torà. Per tant, poca broma, perquè la pujada de temperatures ve avui, divendres, i demà dissabte. Per tant, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, on ens espera l'Armando Álvarez per veure, què és el que esperem per avui, pel cap de setmana i pels propers dies. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bé, els 30 d'ahir jo crec que quedaran per sota de la màxima d'avui, si no canvia la història.
Sí, al pas que anem, perquè ahir es va arribar als 30 molt tard. Lleida és la darrera localitat, el Segrià, les darreres que s'arriba als 30 graus en Catalunya. És molt tardant aquí les màximes.
Ja.
No t'arriba o arriba molt tard la marinada, mentre que en les costes s'arriba poc després del migdia, aquí s'arriba molt tard. Però avui porta una enfilada de 3 a 4 graus per sobre d'ahir, a la mateixa hora. Molt. I avui l'ascens de temperatures es nota a totes les comarques i a totes les alçades de Lleida, és a dir, si, a 2.450 metres pues estan a 13 graus.
Yeah.
I encara podríem pujar una mica més. Al Pirineu, que ahir no es va enfilar tant, pues ja estan a 24 graus a Arties.
Si
em parles d'Arties,
sí.
A esta hora, allí s'arriba una mica, no tan tard, no a les 6 de la tarda, al Pirineu s'arriba una mica després de migdia, a les 2 de la tarda, és a dir, tampoc pujaran força més, però aquí a la plana de Lleida, depenent dels vents, arribem molt tard, sí, a les 5 i ahir després de les 6.
Armando Álvarez, la radiació solar, hores d'ara, és de primera quinzena del mes d'agost.
Sí, estem, ahir era el 18, avui 17, estem a mitjans d'agost.
A mitjans d'agost.
Passa que tenim un tel de núvols, un vel, no?, de núvols alts que ens està prenent, però el que ens arriba és la massa d'aire de prové del Sàhara i que està envaint sobretot tota la península ibèrica, però el més se nota és a l'interior, perquè no tenim l'amortiguació de les temperatures que fa el mar, a la línia de la costa, salvo que busque un vent terrer, pues les temperatures queden més frenades. I a l'interior, la radiació solar, més aquesta massa d'aire més càlida, la suga fa que les temperatures s'enfilin.
No, està bé que ho expliquis, perquè al final aquest repunt de temperatura és per aquesta baferada d'aire calent que ens arriba també des d'Àfrica, evidentment.
Juntament amb la insolació.
Sí.
Tot suma. No n'hi ha prou en la massa d'aire, però les dues coses simultànies se sumen. Però és que, a més, la sequera ha fet que el terra, que no es rega, pues estigui molt sec, i això també, al no haver vegetació, pues fa que s'enfili, s'escalfi més la superfície de la terra i transmet als primers metres pues estan influenciats per terra més sec. Aquella no prou des del 23 de febrer, que hi ha hagut 4 gotes després, però com a dit, i el pas que anem, és terrible. I és possible que avui i demà se freguin dos rècords simultanis no s'han donat mai dins del mateix dia o entre un dia i el següent. I és el de la temperatura més alta, que és 33 graus, l'històric, alhora que la temperatura més alta de les mínimes, que avui ens hem quedat a 0,4 graus de batre el rècord. És a dir, seria, és que jo quan ho miro dic, però si això passava un any, pues un any donava la màxima i un altre any, o molts anys enrere, on davant, pues la mínima més alta, però no simultàniament.
Yeah.
És a dir, això ens dona idea d'aquesta calidez, d'aquesta bufarada d'aire càlid que tenim els darrers dies d'abril, que està enfilant el mes d'abril, en aquest moment és el tercer més càlid, segur que en les dades d'avui serà el segon més càlid, i ja depèn dels dos darrers dies, dissabte o diumenge, que sigui el primer o el segon. Però com no vendrà d'una dècima amunt ni una dècima avall, sí, perquè s'està, és de foto fini, és de final de mes, pues podríem dir que estem visquint el segon març més càlid i el primer o el segon abril, però el conjunt de març i abril és el més càlid que hem viscut de la nostra vida.
Aquest està clar, perquè
encara que tinguis l'edat que tinguis.
El març va ser molt.
I el de menys pluja de les nostres vides tinguis l'edat que tinguis.
Armando,
perquè aquí som 11 anys.
Armando, ara, avui i demà tenim la pegada forta de l'aire calent, per tant, és quan registrarem, sí, temperatures més altes, avui i demà.
Sí.
A partir de diumenge, què passa?
Bueno, espera, que encara no han acabat. És que el dissabte és el dia del canvi, però el canvi arriba molt tard. Com arriba molt tard, al vespre nit esclatarà l'atmosfera, per dir-ho d'una manera no científica, i sí que podríem tenir xafes i tempestes molt al final, al vespre nit. La primera una mica abans, al final de la tarda, a les 7 de la tarda, per dir una hora al Pirineu, i a la meitat sud de Lleida és una incògnita, perquè hi ha models que donen xafes i tempestes també, no molt importants, i altres que no donen res. És a dir, podia ploure a la meitat sud de Lleida, que és molt reseca, la veritat, al vespre nit, a partir de les 9, però pot ser una hora abans o una hora després, i de manera molt desigual. N'hi ha models que són molt radicals. Molt radicals vol dir que donen zero a la plana de Lleida,
yeah,
i moltíssim al Pirineu. I jo digo, que barbaritat, sean, vulgarment dius, en la de olla, perquè 80, 90 centímetres, i altres més moderats que donen una miqueteta a la plana de Lleida, un, dos, tres litres, i no tant al Pirineu. Però
llàstima,
sí que al vespre nit.
Si on ha de ploure és a dalt, de totes maneres, però
bueno,
tot arriba bé.
És que l'atmosfera no entén de nostres necessitats ni de nostres conveniències.
Pues ja podria començar a entendre,
ploure,
Armando.
No el podem modificar, i sí, el vespre nit de dissabte i una mica la matinada de dissabte, perquè venia una mica pel ponent, primer arribaria a les comarques de Lleida més a ponent i després aniria a la resta de Catalunya.
Per cert, això vol dir que plourà brut, Armando?
Plourà, com m'has dit?
Fang, brut.
Ah, podria ser al començament. Sobretot on plogui poc, es notarà més, perquè en plogui molt ho acabarà rentant. Però sí que el vespre nit i de dissabte i mires hores de la matinada, principalment al Pirineu, cara sud, i també Pirineu. D'una manera molt desigual. Molt desigual vol dir que ningú... a vegades tenim la manera d'interpretar les previsions meteorològiques de manera uniforme i homogènia. A cadascú li plourà damunt del seu cap. Pues no. Serà d'una irregularitat monumental, que és el que sempre ha passat.
Que
les previsions no pots dir poble a poble, perquè, a més, no arriben amb aquesta precisió.
Armando, com comença la primera setmana de maig? A veure.
Com tenim, pues de cara a diumenge, pues ja s'obriria clarianes, les temperatures, sobretot, baixarien molt al Pirineu. La Vall d'Aran, per exemple, pot passar de 27 graus de màxima a 15, és a dir, entre dissabte i dilluns, una refrescada amb vent de la tarda, el vent que no ens agrada tant, no?, de l'oest-noroest, a la meitat sud amb més sol. I el dia 1 també més de ballada, i ja només quedarien restes de precipitació a les comarques de Girona durant la tarda, pel Pirineu de Girona, però nord de Barcelona, però ja no tan general com les del dissabte per este. És a dir, fluixaria la calor per tornar a pujar durant la propera setmana.
Bueno, pues el dimarts ja m'ho tornaràs a explicar,
però
Armando.
Però t'he de dir que és un cap de setmana de canvis.
Vale. De canvis, però anem de cara a l'estiu, per tant vull dir que...
Claro, el pic de calor avui i demà al vespre nit, el canvi en l'arribada d'aquestes precipitacions, que a veure lo generoses que arriben a ser. Però almenys trenca la inèrcia.
Bueno.
Aquesta inèrcia de sequera que portem des del 23 de febrer.
Molt bé. Armando Álvarez, escolta, aprofita i gaudeix del cap de setmana llarg. D'acord. Dimarts tornem a parlar.
D'acord, a veure com va quedar el mes d'abril.
Molt bé, una abraçada.
Bona tarda i bon cap de setmana.
Aquesta és la previsió. Ara, cosetes de Lleida, va.
Cope Lleida. Estàs informat.
Després t'explico més històries de la falta de pluja, de les picabaralles entre polítics, que és justament el que necessitem perquè se solucioni el tema de l'aigua. De veritat que la irresponsabilitat ja comença a ser un problema greu, perquè ja no parlem de si hi ha més o menys vivendes i tal, parlem de que hi ha arbres que no es podran regar i d'altres històries. Però escolta, pilotes fora. La culpa és de l'altre i l'altre diu que la culpa és de l'un. Abans d'explicar-te tota aquesta història, per avui, a les 11 del matí, hi havia convocada una concentració de les jugadores de l'AM femení. Aquestes jugadores que estan transitant hores d'ara per segona divisió, perquè vaig a fer el símil del futbol masculí perquè m'entengueu. Estan a segona A. Estan a segona A i estan a dos punts de la primera posició que donarà l'accés, l'ascens, vaja, directe, el que és primera divisió. Allí on juga el Barça amb l'Alexia Putellas i companyia. I el Madrid, i l'altre Madrid, i l'Atlético de Madrid, val? Estan a dos punts. Estan, a hores d'ara, en posicions ja de play-off d'ascens. Per tant, si s'acabés ara, ja haurien de jugar el play-off d'ascens. L'any passat van ascendir del que seria la segona B a la segona. L'Ajuntament els hi va donar una ajuda econòmica, com fa amb d'altres clubs de diferents esports de la ciutat de Lleida, i quan es van classificar per jugar el play-off d'ascens els hi va ampliar la dotació perquè havien de fer viatges i perquè tenien més necessitats, val? Ara no recordo, ho dic de memòria, crec que la suma de tot plegat al final estem parlant d'uns 50-55.000 euros. La M femení va pujar i per tant aquest any ha transitat per segona, està transitant, vaja, per segona A, la segona divisió, vaja, la segona divisió absoluta nacional, no catalana, nacional. La sorpresa ve quan verbalment, doncs, a priori es dona per fet de que com a mínim es repetirà la mateixa ajuda per part de l'Ajuntament de Lleida, i al veure que no arriben els diners ni cap mena de comunicació, que aquesta és l'altra vessant, doncs des de l'AEM pregunten a la paeria, escolta, què passa amb això? Li diu, no, que aquest any no... La resposta és que aquest any no, que no hi ha diners i els hi donen 5.000 euros. 5.000 euros. Repeteixo que estan a dos punts d'ascendir directament a la primera divisió femenina, però primera divisió nacional. Davant d'això, i com ja sabeu, el que costa quadrar pressupostos, doncs queda un forat més que evident al pressupost d'aquest any. Arrel d'això, doncs, les jugadores de l'AM, entre d'altres accions, surten al partit d'aquest darrer cap de setmana amb una pancarta senyalant directament a l'Ajuntament de Lleida com a responsable de que alguna cosa no va bé. De que si porten el nom de Lleida per tota Espanya, doncs requereixen la mateixa ajuda que d'altres entitats esportives o no esportives que la reben amb la mateixa excusa, que porten Lleida, el nom de Lleida, per tota la geografia espanyola. Com que no van rebre cap mena de resposta, ho sabeu perfectament, ho vam tractar aquí a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, i també dimarts a la tertúlia dels polítics, doncs avui han convocat els mitjans i a la ciutadania que passava per allí a les 11 del matí a llegir un manifest. Jo he enviat el Sergi Tor a que tu treu el nas per allà i m'expliques què és el que diuen i com els reben. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Primer de tot, no sé si vols començar per ordre cronològic del que t'has trobat a l'arribar o anem a la notícia de l'AM.
No, jo crec que en aquest cas, per ordre cronològic, que tu molt bé has dit, m'has dit a les 11 ves a fer doncs, la teva tasca informativa a l'Ajuntament de Lleida, on se desenvolupava el ple del mes d'abril, per tant, estaven tots els paers fent el ple, i hi ha hagut, doncs, tensió. Hi ha hagut tensió no amb les jugadores de l'AM, que ara anirem, sinó hi ha hagut tensió amb una protesta que també s'havia convocat a les 11 del matí, en aquest cas una convocatòria sorpresa, per part de la plataforma d'afectats de la hipoteca. Hi ha hagut un intent, en aquest cas, d'accedir al Saló de Plens, que ha estat avortat per una forta presència policial de la Guàrdia Urbana. Hi ha hagut empentes, no més enllà de les empentes, i després sí que tothom ja s'ha tranquil·litzat. Recordem que l'assistència als plens és pública, Per tant, no es pot prohibir. Una altra cosa és que hi hagi un mal comportament, perquè una ha de ser una persona educada, clar, i en aquest cas ha de fer silenci davant del que diuen els pais. Però en aquest cas ha estat a l'escala principal on hi ha hagut...
No han arribat a dalt, eh?
No, ha estat ja a l'escala principal, al primer esglaó, pràcticament, ja quan dones el tomb i accedeixes a la planta on hi ha el Saló de Plens, que és la primera planta, doncs la Guàrdia Urbana, gairebé 8 o 9 membres de la Guàrdia Urbana, ja han impossibilitat la entrada d'una vintena de representants de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, que han fet consignes i han realitzat dures crítiques cap a la política d'habitatge de l'Ajuntament de Lleida. Especialment les crítiques anaven cap a l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, i cap al seu regidor, Jaume Rullán.
Pel sol fet de ser persones, han de tenir garantit aquest dret i així s'hauria de reflectir en el nou protocol de la mesa d'emergències. Que l'Ajuntament de Lleida compti amb un parc públic d'habitatge que sigui capaç de fer front a l'emergència habitacional actual. Prou ja de parxes. Volem solucions reals, prou mentides.
Prou mentires. Segons membres de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, a l'inici de la legislatura, el govern municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya va fer uns compromisos, va adquirir en aquest cas unes promeses que no ha complert amb aquests 4 anys, segons avui han volgut denunciar.
Per la boca muere el pez, és a dir, si saps que no o no tens la certesa de que podràs complir una cosa, no la diguis. Però no és aquesta manera d'actuar no és el que s'està estilant a la política espanyola, si voleu, perquè ja ens hem acostumat a promeses que donem per fet que no es poden complir. I això sí que
recordem
és un problema.
Que el regidor Jaume Rullán, a més de ser regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, és el regidor responsable de l'oficina d'habitatge. Uh-huh. I per tant, doncs, per aquí anaven les crítiques, tot i que no continuarà Jaume Rullán a les pròximes eleccions, ja no se presenta
no a la llista, no.
A la llista en un lloc predominant, doncs la crítica també anava, en aquest cas, dels afectats de l'hipoteca cap a l'alcalde d'Esquerra Republicana, Miquel Puello.
Has pogut parlar amb les jugadores de l'AEM?
Sí, aquesta era la segona i s'ha endarrerit, en aquest cas, la protesta de les jugadores de l'AEM, perquè doncs hi havia dos, hi havia la combinació de dos. Fins i tot jo des de l'AEM volíem pujar inicialment al que és el Saló de Plens, que com dèiem és un lliure accés, únicament hagués estat doncs una fotografia o una imatge força potenta, però finalment no ho han considerat oportú perquè hi havia molta presència policial, com han dit doncs a les escales. Hi havia doncs una situació relativament tensa, tampoc no desmesurada ni desfermada, però sí hi havia una situació tensa i ja no ho han intentat les jugadores de l'AEM accedir al Saló de Plens, cosa que tenien al seu dret, com qualsevol lleidatà o qualsevol lleidatà.
Podien pujar tranquil·lament i amb silenci, col·locar-se allí, desplegar la pancarta i fer-se la foto i
marxar.
Exacte,
ho han fet a baix, han desplegat la pancarta, per xarxes socials de la cadena COPE es pot veure, i després han llegit un manifest, la jugadora Laura Fernández. Atenció, perquè l'AEM està únicament, com molt més explicat, a dos punts de l'ascens directe a la primera divisió del futbol femení, a la màxima categoria. Queden 3 jornades, aquest diumenge a la nit, autocar cap a Granada. A dormir a l'autocar. Així tenen que viatjar, ni avió ni res que s'hi assembli. Autocar cap a Granada, jugar el partit i tornar directes cap a Lleida. Després reben el Cacereño i acaben a Còrdoba, sí, la Còrdoba dels 40 graus, la categoria. Estan a 3 jornades per acabar, 2 punts de l'ascens directe. L'Ajuntament de Lleida únicament els hi dona 5.000 euros de subvenció. Per fer l'equivalència, Ricard, el sou d'un regidor al mes.
Correcte.
El sou d'un regidor al mes pel futbol femení, pel futbol. Laura Fernández, jugadora de l'AEM, i aquí no està instrumentalitzada per ningú, que cap jugadora llegia una part d'aquest manifest.
Nosaltres també som ambaixadores de Lleida arreu del territori. Ens sentim orgullosos del nostre club, però decebudes pel tracte no igualitari que estem rebent per part del govern actual. És difícil creure que algú no vulgui sumar-se a la gran oportunitat que tenim de demostrar que l'esport femení de Lleida també pot estar dalt de tot. Estem tips d'escoltar del consultori en tots els mitjans que l'esport femení és prioritat d'aquest govern. Senyor Amor, senyor Puello i totes les persones que formen aquest govern, deixeu-vos de paraules i passeu als fets abans que sigui massa tard. Estem convençudes que no us en penedireu. Som un equip, som un club, som una ciutat que es diu Lleida, visca Lleida i visca l'AEM.
Doncs sí, visca Lleida i visca l'AEM, és incomprensible doncs que l'Ajuntament de Lleida únicament otorgui 5.000 euros a un club de futbol que està a la segona divisió, i a més seria anecdòtic, lo dels dos punts d'ascens a la primera divisió, que potencia en aquest cas el que és la protesta. Clar, l'Ajuntament de Lleida durant aquests anys ha venut de que és un té l'accent feminista, cosa que està bé per les desigualtats que hi eren, però clar, no s'entén, no se comprèn, únicament 5.000 euros el sou d'un regidor per tot un club que es troba en aquests moments lluitant per la primera divisió. La pregunta és fàcil. Ciutats equivalents a Lleida molt pròximes. Quan pagaria Tarragona per estar en aquesta situació de l'AEM? Quan pagaria Sabadell? Quan pagaria la Gran Girona Esportiva? Està a dos punts de tenir el Barça o el Madrid jugant, en aquest cas, amb una instal·lació lleidatana. Incomprensible.
Sí. Gràcies, Sergi. Mira, que acabem ràpidament amb la notícia econòmica del dia, que ens diu que Lleida tanca el millor mes de febrer en hipoteques subscrites des del 2011, amb un total de 295 noves hipoteques signades per un import mitjà de 101.257 euros.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara el que fem és marxar cap a... cap al diari La Mañana. Perquè ens espera el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye. Oh yeah.
Bueno, va, que hoy amb l'Andrés Rodríguez ens n'anem directes fins a la una de la tarda. Bueno, es igual, yo te lo voy a preguntar ya directamente, No nos vamos a andar con rodeos, porque ayer mismo se presentó, se presentó ya todos los actos de la Fiesta Mayor de Lleida.
Sí. No ¿Qué sé... fiesta mayor? ¿Qué es eso?
¿Has tenido tiempo
¿Dónde
de...
están las fiestas? ¿Dónde están las fiestas? ¿Qué son las fiestas para el Juan Palomo? Yo me lo guiso, yo me lo como.
Pero has tenido tiempo de mirártelo, ¿no?
Que sí, he tenido tiempo de mirármelo y de que, bueno, que he cogido un mal de estómago que no veas.
¿Son más flojas de lo que te pensabas?
Son flojísimas, son malísimas. No sé dónde se ha ido el presupuesto que se han ahorrado durante todos estos años, que no han hecho nada. Traen miseria y compañía, y estoy hasta las narices.com de que se gasten mi dinero de esta manera.
Es curioso porque, cae tan bien para las elecciones, porque además es así.
Sí, es que yo me esperaba un pepinazo, algo gordo, o eso cuando entró el chaval este, el Nacho Love, cuando entró, que dijo que íbamos a traer a Rosalía, fíjate. Mira que no me gusta Rosalía, pero bueno, pero yo digo, vale, pero sea un pepinazo fuerte, pero no me traigas a los búhos, no me traigas a Sue, no me traigas a Raiden, que ya los has traído, no me traigas a gente que la roba excesa, que ya estamos hasta las narices de los artistas del régimen. Bueno. Oye, que ya está bien, que un cabeza de cartel, que menos, ¿no?, que un cabeza de cartel.
Sí, 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 la verdad es que sí. No sé si el melo malo va por aquí o te lo guardas para...
Va por ahí, pero menos mal de que el promotor leridano, Jaume Sanuy, que está al frente de Ace of Space Producciones, ya lo sabéis, el día 12 de mayo trae dos grandes bandas de rock que están de gira, cada una por separado, una que son los suecos, Grande Royale, y los otros que son franceses, pero hacen un rock australiano, se llaman Overdrivers. Están los dos de gira, cada uno por su cuenta, y aquí los hace coincidir, el día 12 de mayo. Digo, al menos vamos a respirar un poco. Oye, porque de verdad, que vaya vergüenza, parece mentira que no se les caiga la cara de vergüenza, si es que no tienen.
No. Oye, déjame hacer un paréntesis, Voy a hacer un paréntesis grande para decirte, como fiel seguidor que eres de... Voy a hablar de fútbol ahora, Del Rayo Vallecano, pero que...
El Rayito, upa, pero upa,
que,
Rayito.
Pero que nos hicisteis el otro día.
Hombre, eso era lo que estaba previsto. Nosotros somos matagigantes.
Ya lo tenías previsto. Es que...
Sí, sí, lo tenía previsto, lo dije bien claro, además.
es que, ¿cómo puede ser? Es que uno, los otros dormidos, o yo qué sé, están desconcentrados.
Pero si el Barça no se merece donde está, hombre. Juega fatal, hombre. Y los partidos no suelen por un solo un gol a cero. Es pues aburridísimo el juego que hace el Barça, de verdad.
Eso tampoco te lo compro, porque al final la Liga, como son tantos partidos, pone a cada cual donde le toca.
Sí, porque los osos también de unido, que se dice. Pero bueno, pero a mí el Rayito siempre me ha flipado porque son muy valientes y juegan muy vertical y bueno, si les meten cinco, pues se los meten, pero los tíos luchan.
Oye, por cierto, que Getafe está en posición complicada. Si acaban bajando, quedaréis Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, ¿eh?
Bueno,
de la zona, que quiero decir, de la zona de Madrid, que aguantando ahí, que Rayo Vallecano al final es un proyecto brutal desde el punto de vista de que para luchar con estos gigantes económicos, cuidado hoy en día,
Sí, bueno, pero si vas analizando, mira, lo que no me parece de justicia es de que en la selección española no hayan convocado a Lisi. Porque el ISI está que se sale, el 7 que tenemos, el de bajito calvito.
Lo de la selección española es una incógnita siempre, si te fijas, es tremendo.
Sí, bueno,
eso,
pero yo creo que eso lo merece el chaval este.
Sí, sí.
Está en un momento espléndido.
Bueno, dicho esto, cerramos el paréntesis y...
Vale. Y upa Rayo.
Volvemos a la ciudad de Lleida. En fin, oye, antes de que llegue la fiesta mayor, que aún estamos en abril, este fin de semana. Venga, va,
sí, en abril.
Explícame,
menos,
¿dónde vamos?
Menos mal que han dejado hacer la feria de abril, porque esto es todo lo que huele que no huela a lo suyo, le ponen trabas a todo, pero al final, mira, se hace la feria de abril en los Campos Elíseos.
Sí, sí, sí.
Por si lo queréis, bueno, al menos ahí, pues mira, sevillanas y flamencos y algún grupillo como, mira, los que cerrarán, que se titula Estamos en Ello, que es una nueva banda que irrumpe en la escena musical de Lleida, pues con cinco curtidos músicos y que ya se presentaron en el Zapa en febrero, en el aniversario, y ahora están en el 20 aniversario, serán los que cerrarán.
Uh-huh.
Es curioso. Luego, si consultáis el programa, pues hay varias cosas cada día, pues eso. Y además, la feria de abril lo que se trata es el pescadito frito y todas esas cosas.
Claro, el tema de la gastronomía, esto la semana que viene lo vamos a hablar en la tertulia de políticos. Fíjate que la rebella de las casas regionales de los sábados, sí, que era institucional, bueno, yo creo, sí, que la gente lo conocía por ese nombre y punto.
Se las han cargado, ¿no?
Pero ha desaparecido eso. Pero al final que vamos a potenciar el chiringuito del Frankfurt, es que claro, es que no tiene color una cosa con la otra, gastronómicamente hablando,
Ya. Allí los fast foods estos de las narices y tonterías de estas.
Bueno, no
tonterías
sé.
Varias que van para la buchaca de quienes ya sabemos.
Es que yo creo que puede coexistir todo con un poco de buena voluntad, pero la rebella de las casas regionales de los sábados, es que yo creo que la gente de fuera de la ciudad, que es cuando vienen a disfrutar de las actuaciones de la fiesta mayor de Lleida, es que la gente lo conocía ya. Oye, nema la rebella de las casas regionales, a ver quién hay en el escenario. Pero lo fijo era la gastronomía.
Sí, 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 sí. Bueno, ya el año pasado ya les hicieron...
No, claro, ya no.
Ya les pusieron las trabas y les colocaron allí cosas al lado y, bueno,
sí,
muy
sí.
Mal. Esta gente es que, de verdad... No, pero si se les ve el plumero, hombre. Si está la cosa muy clara, hombre.
Bueno, como te decía, vamos a hablar de este fin de semana, que es el último de abril todavía,
Sí, vamos a ver qué pasa en el Café del Teatre esta noche, que tenemos a los Glosters y The Crowleys en una buena cita, pues de doble vuelo, de rock y garaje. Hay que decir que los Glosters estos vienen de las cenizas de los Pirates, que los llevaba, bueno, de estos grupos de clones que lleva Tinglados Producciones.
Vale.
Bueno, es a las 9:30, vale 12 euros. El sábado a las será el turno por 15 euros a las 10 para Joan Rovira presentando su nuevo disco. Y el domingo habrá Bermud de concierto con entrada libre con el Rebeldes del Swing. Y por la noche doble sesión también de punk por 10 y 13 euros con Human Toys, que son parisinos y canamitas.
Uh-huh.
Vamos a Lantares, que también es otra sala que ahí está, siempre
sí.
Al pie del cañón.
Sí, 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 sí.
Esta noche, Abby, que es una cantante del Pallars Jussá, se junta con el guitarrista Gerard Ursins, que ahora este ya está en todos los sitios, y también invitan a ese de la cinta, al rapero, para presentar su proyecto La Cima. Es a las 10:30, ya sabéis que aquí es todo taquilla inversa.
Uh-huh.
El sábado, la cantautora Eva Ford, que es de Barcelona, viene a presentar su disco, Home. Y para el domingo, a las 8, está previsto uno de los grandes conciertos de jazz de la temporada, pues con el gran Jeff Patton, que es un pianista de Kensington, de Estados Unidos, que viene en formato de cuarteto.
Muy bien.
Pero bueno, que ahí no queda la cosa, que tenemos de Guilty Brigade en un triple con bolo de punk, es que por aquí va mucho el punk, que estarán en Aboite el sábado, a partir de las 9, abriendo estarán nuestras queridas Rap Penades, que están, por cierto, están grabando su segundo videoclip, Y luego contaremos también con The Milicians, que vendrán a presentar su álbum La Terra Plora. Pero como esto no es suficiente, en el Pentagrama, que también se han apuntado a ceder bolos de vez en cuando, pues tenemos a los Lobotomics, que ya es una banda veterana de thrash, bueno, ya veterana, ya llevan más de 10 años de aquí de Lleida, y será la presentación, aunque ya hicieron una pequeña presentación la semana pasada en el Festival de Thrash que se hizo en el Café, de un grupo que se llama Neosebo, que dicen que hacen caña mórbida. Habrá que verlo. Bueno. Aquí cada uno.
De verdad que esto de los géneros, subgéneros y cualquier otra etiqueta ya me pierdo mucho, pero bueno.
Bueno, y dos conciertos estrellas. Uno en Petit Comité, que es el de Rubén Pozo. ¿Quién es Rubén Pozo?
¿Quién es?
El que fue guitarrista de Buenas Noches Rose y luego estuvo...
Vaya, sí, es verdad.
Claro. Pues estuvo ya ayer por la noche hace doblete, vive en Madrid, estuvo ayer en Can Ramón y hoy estará también en Can Ramón y la acompañará pues alguna sorpresilla con otra, presentando su cuarto disco, se titula Vampiro. Pero realmente el concierto estrella de la semana, nos vamos a ir al Cotton Club.
Venga, sí.
Vamos a abrir las puertas del Cotton Club, que está Albert Pla, que el otro día hablé con él, y me dijo que en directo ofrezco la parte más festiva de mi repertorio para que todos bailen.
¿Ah?
Bueno, como todo el mundo sabe que es muy característico este hombre, le dije, bueno, ¿y con quién vienes? Porque se presenta con la banda sorpresa.
Con la banda sorpresa, es verdad, es que no ha dicho nada. ¿Te lo dijo o no a ti?
Sí, me dijo, no, es que siempre voy con el Diego Cortés es el guitarrista este que siempre ha actuado con él. Digo, ¿pero con quién vas más? Y me dice, voy con un teclista que toca el bajo también, y luego con tres coristas. Y digo, ¿no traes batería? Dice, no, que las chicas ya tocan las palmas. Digo, vale, ya me hacen percusión.
Pero mira que el Cotón da para montar, que tiene un buen escenario, ¿eh?
Sí, es grande, el Albert Pla es muy grande.
Bueno,
pues ya, nada. Pero los que se acerquen a verlo, que tengan muy en cuenta que empieza puntualmente a las 10. A las 9 y media abren puertas, a las 10 empieza puntualmente porque a las 11 y media se acaba, ya que allí ya sabéis de que los fines de semana lo tienen alquilado a los sudamericanos, sí, que hacen sus fiestas particulares.
No vaya
alguien despistado y vaya a las 11, ¿sabes?
Yo, de todas maneras, también te diré yo que las historias empiezan a la hora, lo encuentro perfecto, ¿eh?
O sea, sí, no, es... últimamente, mira, oye, y por cierto, el martes pasado estuve viendo un conciertazo que nos quedamos, bueno, estuvimos todos los viejos rockeros de aquí. Doctor Phil Wood estuvieron en Aboite.
Ah, vaya, es verdad.
Con sí, puntualidad sí. Británica, bueno, con el cuarto de hora de cortesía empezaron, estaba programado a las 8:30, empezaron a las 9:15, de las 9:15 hasta las 10:15.
Pues no.
Una hora y media.
No. Si estaba programado a las 8:30, tiene que empezar a las 8:30. Nada sí. De cortesía.
Hombre, eso lo teníamos aquí cuando los códigos deontológicos del periodismo y tal, que siempre te decíamos el cuarto de hora de cortesía, por si acaso alguien se retrasa o te encuentras un semáforo. Oye, no, de verdad. Yo más de un cuarto de hora ya no lo permito.
No, hombre, por supuesto que no. No, mira, te diría 5 minutos, pero bueno. Lleida es la ciudad del cuarto de hora, ¿no? Que puedes llegar de punta a punta. Depende de la hora.
Sí, exacto. Y otra cosa así de solidaridad con los animales abandonados y tal, que se hace el sábado a las 7 por 5 euros en la sala ONE de Mollerussa, que están la Guardilla, Bad Rule y la Boira. Dicen que la recaudación irá destinada a la protectora Amix de los Animales del Segría.
Bueno, perfecto, que seguramente le hace mucha falta, por desgracia, ¿eh?
Sí.
Bueno, Andrés Rodríguez, venga, vamos con el melo malo, porque al final la gente me envía mensajes y me dice, oye, deja de preguntarle porque queremos escuchar el melo malo. Y yo siempre les digo, bueno, a ver, leerlos, los podéis leer en las páginas del periódico La Mañana durante toda la semana. Ya sé que esto es un plus, que te lo cuente, que te lo explique y oírlo de viva voz de su autor, Y por eso los viernes la gente dice, oye, venga, va, corta y queremos escuchar el melo malo de Andrés Rodríguez. Así que, ¿cuál es el que nos has preparado para esta semana?
Los que bien me conocen saben que no quiero saber nada de política y muchísimo menos de los políticos. Pero no por ello me voy a callar ante la pésima gestión que se ha llevado a cabo en estos últimos 4 años de gobierno municipal de los actuales inquilinos de la paería. En mi caso, la crítica contundente se centra en contra de esas concejalías responsables de la cultura y las fiestas, porque llevamos ya demasiado tiempo soportando ciertas extravagancias que, en lugar de aportar alegrías a la ciudadanía, lo único que han logrado es sembrar el odio en la línea que adoctrina su ideología. Esta legislatura se encontró en pleno con la pandemia, el confinamiento y las restricciones sanitarias correspondientes. De ahí que en materia de fiestas populares se hayan podido ahorrar mucho presupuesto, cuyo destino no quisiera palpensar, pero seguro que acierto. Después de estos extraños años de manipulación descarada, nos plantamos ante la última festa mayor bajo su mandato, y por lo que se atisba en el cartel es para echarse las manos a la cabeza, porque programar peor es imposible. Ese amor que saca pecho narcisista, todo lo que ha tocado lo ha mandado al garete, y en su lugar se ha dedicado a implantar todo lo de su inconveniencia, con un largo listado de artistas del régimen incluidos. Es una lástima que hayamos llegado a un punto en el que, cuando alguien tiene el poder, tenga también la licencia de hacer lo que le venga en gana, sin pensar en la comunidad, solo en los suyos. El ejemplo más claro lo hemos tenido en la fachada del ayuntamiento, con pancartas y misivas que no representan a todo el pueblo, sino a los que están chupando del bote, comiendo la sopa boba y viviendo del sudor del de enfrente. Por esa misma regla de tres, si yo soy el alcalde, podría colgar en esos balcones públicos una gran pancarta con la lengua de los Rolling Stones y la proclama Metallica Was Kefir, lo cual tampoco sería de ley. En fin, que esta democracia es un desmadre que no deja de ser como una dictadura camuflada. Al menos así es como la vemos los hijos de la transición, que venimos del prohibido prohibir y ahora todo está prohibido. Pero no me quiero ir por las ramas, y centrándome en las inminentes fiestas, no tengo más palabras que decirles un año más que se las metan por donde les quepa. Prescindiré de dar nombres porque con los artistas no me meto, ya que respeto mucho la creatividad, aunque no sean santo de mi devoción. Pero también hay tanta basura que lo puedo decir más alto, pero no más claro. En vistas a lo que nos preparan, no podemos hacer nada mejor que cantar como la trinca, que es que se merde. ¡Oh, yeah!
Me estaba imaginando la lengua de los Stones en la fachada del ayuntamiento, y oye, y que igual quedaría bien y todo, ¿eh?
Sí, ya ves, pero tampoco es de ley, oye, ¿qué es eso? Que ahí no hay que poner nada, tío, ya está.
Estoy totalmente de acuerdo, oye, para mí sí, ¿eh? O sea, hay otros sitios para expresarse y para hacer estas historias, no en los equipamientos municipales o públicos, ¿eh? En fin, bueno, muy bien, ¿eh? También lo de la trinca, ¿eh? Pues...
es una gran canción. Oye, que por cierto, hablando de fiestas, que tampoco, mira, y artistas del régimen y tal, oye, que las fiestas de Tárrega, que las hacen paralelas, tiene la eléctrica de arma.
Imagínate.
Podían haber venido aquí, ¿no?
Podían.
Hacer un doblete.
Igual no se lo pidieron.
A lo mejor es que no saben ni quién es. Porque este ignorante es tan ignorante que ya no sé ni lo que sabe.
En fin. Andrés Rodríguez, oye, que tengas un buen fin de semana largo, ¿vale?
Igualmente, larga vida, oh yeah.
En menys de dos minuts ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. D'aquí uns minuts arriba el migdia de Cope Lleida. Estarem nosaltres la Mari Carmen Salvador, també l'Espai Groc, i estarem nosaltres avui el regidor, d'esports, de festes, de tot plegat, per comentar justament això, la festa major, no la vessant musical, sinó tota la resta d'activitats. Per cert, si has d'anar perquè toqui el sol, per entendre'ns, vigila que la radiació és potent, la temperatura segueix pujant, ja estem per sobre dels 27 graus, i la radiació solar que t'arriba a la pell també és força forta, eh? Per això t'ho dic, que a l'agost no ens ho plantegem, que sigui un problema ficar-nos protecció solar a la pell, doncs ara igual, és exactament el mateix, perquè la radiació, la força del sol és exactament la mateixa que a meitat d'agost. Va, que anem directes cap a la una amb els Stones, després tornem al migdia de Cope Lleida.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El dato adelantado del IPC de abril que hemos conocido hoy solo ha hecho que devolvernos a la realidad de la inflación. Es verdad que en marzo se frenó la subida de precios, pero ha resultado ser un oasis, porque en abril el coste de la vida ha seguido encareciéndose hasta situarse en el 4,1%, 8 décimas más de lo que vimos el mes pasado. Y es que marzo tenía mucho de eso, que los expertos llaman efecto estadística. Fue un dato que se comparó con el de 2020. Un mes que recogía todo el impacto que la guerra de Ucrania, que acababa de estallar, tuvo en los precios, sobre todo en la energía y en los combustibles. Y claro, pues cuando te comparas con un dato muy malo, con uno donde subieron muchísimo los precios, pues al final sales mejor parado. Eso es lo que ocurrió, como decimos, el mes pasado, en marzo. Ahora ese efecto de comparativa con abril del año pasado ya no es el mismo y encima hay que tener en cuenta que el año pasado, en estas fechas, entró en vigor la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes que, como sabemos, ya no teníamos. De ahí que los precios de la gasolina y el diésel estén más altos que en 2022, haciendo tirar para arriba al IPC. Luego tenemos otra cifra en la que nos fijamos todos para hablar de si ha subido el coste real de la vida, que es la de la inflación subyacente, que, como sabes, no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos frescos. La cara positiva es que cae casi un punto. El lado negativo, que seguimos hablando, de niveles récord con una inflación subyacente en el 6,6%. ¿Y qué nos está diciendo este dato? Bueno, pues está anticipándonos dos cuestiones: que la energía es más barata que el año pasado, que de momento es así, y que el precio de los alimentos también habría comenzado a bajar. En marzo el precio, pues eso, de los alimentos estaba en máximos, en el 16,5%, por lo que de confirmarse esta moderación veríamos un cierto freno en ese disparado ascenso que venimos sufriendo en los últimos meses y que todos hemos notado al hacer la compra. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque en esto tiene mucho que ver también, sí, el tiempo. Estamos viendo temperaturas nunca antes vistas en un mes de abril, falta de lluvia, sequía, y esto afecta directamente al campo. Y si no hay cosecha, ¿qué pasa? Pues sí, que el precio vuelve a subir. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, que mañana sábado entrará en vigor la reforma a la ley del solo sí es sí. Lo hace cuando, casi 7 meses después de la norma original impulsada por Podemos, se ha beneficiado a 1 millar de agresores sexuales condenados. La reforma a la polémica ley ha sido posible gracias al acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. Y ha dimitido el presidente de la BBC británica por ayudar a Boris Johnson a conseguir un préstamo de casi 1 millón de euros. Se ve que le hace falta. Richard Sharp fue asesor personal del ex primer ministro británico cuando Johnson era el alcalde de Londres. Y 12 personas han muerto, pero se teme que sean muchas más en los ataques rusos que en las últimas horas se han sucedido e intensificado sobre Ucrania. 10 de los fallecidos vivían en un edificio residencial destruido en Umán, en el centro del país, que se ha visto totalmente arrasado. Se ha venido totalmente abajo. Hoy han llegado a Polonia, por cierto, los blindados Leopard prometidos por España al ejecutivo de Zelensky. Así que se presume que pronto podrán entrar en combate. Y las familias españolas siguen optando mayoritariamente por la enseñanza religiosa escolar, que cursan más de 3 millones de alumnos, un 57% del total. Con estos datos, la Conferencia Episcopal agradece la responsabilidad de las familias y jóvenes que eligen la religión, una asignatura libremente elegida en una sociedad cada vez más plural, como parte de su formación integral y de preparación para su futuro.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yabusel pide disculpas por su comportamiento en el partido anoche de baloncesto entre el Real Madrid y Partizan.
Sí, uno de los peores incidentes que se recuerdan en el baloncesto FIBA, esa tángana de anoche en el Palacio. El jugador del Real Madrid, Yabusel, ha pedido disculpas a todo el mundo y ha lamentado profundamente su comportamiento. Hoy se van a conocer las sanciones. En el equipo de fútbol, atención a Luka Modric, que sufre una lesión en los isquios y casi seguro se va a perder la final de Copa, y además es seria duda para la ida de Champions ante el City. Ancelotti, además, ha pedido protección en el campo para Vinicius.
La única manera para preservar a estos tipos de jugadores, no solo Vinicius, sino todos los jugadores, es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en un césped.
Hay noticia además en el Barça. Vuelve Dembélé a la lista 3 meses después y vuelve también Christensen para mañana ante el Betis. Regresa además la Fórmula 1. Han terminado los primeros entrenamientos libres en Azerbaiyán, Carlos Miquel.
Lo ha hecho con dominio de Max Verstappen, pero está muy cerca Charles Leclerc. Es un buen circuito y además es que es el poleman de 2021 y 2022. Tercero, Checo Pérez. Cuarto, Carlos Sainz. Octavo, Fernando Alonso. Pero eso sí, lo ha hecho con neumático medio usado y además sin funcionar el DRS. Así que tiene mucho guardado para la calificación que vamos a vivir a partir de las 3 de la tarde.
Y en el Mutua Madrid Open, hoy debuta Alcaraz a las 4 ante Rusubori y ha caído eliminado, de sorpresa, Casper Ruud.
Estás en Mediodía Cope.
I ara escoltem la glosa del nostre bisbe.
El dia del treball. Els imatges de sants. El primer de maig, ja des de finals del segle XIX, és ple de manifestacions i reivindicacions laborals dels treballadors de molts països del món. Tant és així que les legislacions s'han anat adaptant als canvis en les realitats del món obrer i societats de signe molt divers han acordat aquesta data com l'adequada per visualitzar la importància dels obrers en els mitjans de producció. La celebració té origen en la vaga sindicalista que ja va haver a Chicago en 1886 per demanar, entre altres coses, la jornada laboral de 8 hores. Aquest esdeveniment va comportar presó i penes de mort a alguns treballadors. L'Església, molts anys després, va posar com a patró del món del treball a Sant Josep. Això ho va fer també arreplegant la idea del papa Lleó XIII, que l'any 1891 va publicar la famosa encíclica Rerum Novarum, que pretenia aportar la veu de l'Església als esdeveniments que se succeïen amb rapidesa i a vegades amb agressivitat. Us recordo alguns capítols amb titulars sobre la situació dels obrers, l'Església i el problema social, les associacions de treballadors, la caritat com a solució definitiva. Des de llavors, s'han publicat molts documents seguint l'evolució dels esdeveniments de les relacions laborals. Ha estat un llarg període amb profuns canvis en la societat, guerres mundials, descolonització, independència de moltes nacions, etc. L'Església ha intentat sempre respondre amb promptitud i coherència evangèlica. Alguns sectors eclesials han lamentat que les respostes no han estat prou adequades per massa lentes i per falta de visió. Uns altres afirmen que l'Església no hauria d'entremetre's en aquests assumptes, ja que tenen gran varietat de solucions i perspectives. Tanmateix, cal recordar que res del que fa el ser humà és aliè a la comunitat eclesial i a les seves orientacions. Tot això defineix el que és fonamental, donar a conèixer paraules i fets de Jesús, és a dir, evangelitzar. Aquest és l'objectiu especial que marquen els agents de pastoral enquadrats en els moviments de pastoral obrera, perquè aquest sector no oblidi mai la presència de Crist en les seves vides. Li ho demanem també a la intercessió de Sant Josep, el pare que va cuidar a Jesús en la seva infantesa i adolescència, fins a la vida pública quan tenia 30 anys. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 9 minuts per sobre de la 1, divendres 28 d'abril del 2023. Aquest cap de setmana posem punt i final al mes d'abril d'aquest 2023, que tal i com hem parlat abans amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, depenent de les temperatures de dissabte i diumenge, pràcticament podem assegurar que o bé serà el més càlid de la història o es quedarà en segona posició. Hores d'ara ja per sobre dels 28 graus a la ciutat de Lleida per sobre de la mateixa temperatura que vam tenir ahir, i ahir ens vam plantar els 30 graus. Estem a un pas. Avui s'esperen temperatures, evidentment, per superiors als 30 graus, avui divendres, i demà dissabte també. Demà dissabte, tarda vespre, o vespre nit, si vols, arriba el canvi. Poden arribar tempestes. Anava a dir tempestes d'estiu. No són tempestes d'estiu perquè estem a la primavera, però pel fet de tenir aquesta gran calorada ho semblen. Tempestes que, segons les previsions, són molt variables. Poden anar de pràcticament re a una mica al Plana de Lleida i de pràcticament una mica a moltíssim a la zona de la muntanya. Per tant, així està. Que si t'has de moure pel territori, ja que és un cap de setmana llarg, t'enduguis roba de... No roba d'abric, però sí roba de impermeable, roba pel tema de la pluja, i escolta, a gaudir d'on vagis, independentment del temps que faci. Que et toque que plogui, escolta, contents tots perquè plogui, contents tots. Que en el fons pots pensar, home, podia ploure qualsevol altre dia, menys el cap de setmana llarg que tenim, perquè tinc 3 dies de festa. Pues sí, és lícit pensar-ho, però de veritat, que tal com estem, benvingut sigui si acaba plovent aquest cap de setmana. I anava a dir, si és més al nord millor, perquè després ho recuperem, que plogui a tot arreu, perquè és que a tot arreu és necessari. Fem una pausa ràpida, perquè de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, ja saps, amb una nova proposta d'informació que és important i que ens les portes cada, que ens ho porta cada divendres.
Una tarde de domingo.
Hagamos algo nuevo.
Para disfrutar.
Sí, quiero.
Quiero.
De los mejores de nuestro cine.
Se las saben todas.
Don RQR.
Está usted hecho un loro inglés.
Un loro.
Y 4 noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche?
Nada.
El domingo a las 3:15 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 1 de mayo en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable y no acumulable a otras ofertas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador, com tots els divendres. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Va, que parlem de temes superimportants i interessants, eh?
Pues sí, perquè l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu és una de les organitzacions internacionals més grans de cooperació sense ànim de lucre del món i forma part de l'Església, i el seu origen es remunta al segle XVI. I la tenim a Lleida. I avui volem parlar d'aquests serveis que tenen, el servei d'atenció concretament espiritual i religiosa que ofereix Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Ens acompanya la senyora Natàlia Méndez, que és membre d'aquest espai d'atenció espiritual i religiosa. Bon dia, Natàlia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies. Quina és la missió de Sant Joan de Déu Terres de Lleida?
Mira, la missió de Sant Joan de Déu a Terres de Lleida és concretar la missió de Sant Joan de Déu arreu, no? I és bàsicament el poder donar resposta a les necessitats de les persones malaltes, febles, vulnerables, excloses. D'alguna manera és poder mirar què cal i poder-ho oferir. A nivell, sobretot, de necessitats socials, però aquestes necessitats socials que en el fons són necessitats personals, necessitats de poder anar construint vides que siguin vides autònomes, vides plenes, vides joioses, vides que ens permetin relacionar-nos els uns als altres i conviure.
Com s'organitza aquest servei als diferents centres de Sant Joan de Déu?
Mira, si em centro directament amb el servei d'atenció espiritual i religiosa, l'Ordre de Sant Joan de Déu, en algun moment de la seva història, conceptualitza la importància de l'atenció espiritual, no? D'alguna manera, tots els temes més mèdics o més socials es van convertint cada cop en més concentrar-se en allò biològic. Després ja entrem en això més psicològic. Després ja ens adonem que som sers també socials i per fi ens adonem i posem en relleu una cosa que ja sabíem des dels principis, que és que les persones també som éssers espirituals i que l'espiritualitat que vivim nosaltres ens ajuda a viure en positiu o, al contrari, ens dificulta la nostra existència i les nostres relacions. Llavors, per poder acompanyar aquest àmbit espiritual, Sant Joan de Déu crea els serveis d'atenció espiritual i religiosa, formats actualment sobretot per persones laiques formades en temes de religiositat, en temes de relació d'ajuda i en temes d'espiritualitat, per poder acompanyar conjuntament amb tots els altres tècnics de totes les altres disciplines i poder portar una mirada global a la persona, podent acompanyar també tota aquesta dimensió, que en el fons és una dimensió de recerca de salut, de sentit, no? I aquí és on ens situem. A Terres de Lleida, l'equip FAER som dues persones i atenem pues, els diversos dispositius, tant de salut mental com de discapacitat intel·lectual, com d'exclusió social, doncs aquí és on estem presents. I a part d'això, d'atendre les persones ateses, que potser, bueno, sense el potser, que és el més important que fem, també intentem atendre a les famílies que ho desitgen i els professionals que ho desitgen, i també movem tot un espai d'oferir formació als altres companys, als altres professionals, i sobre el que és l'espiritualitat. I en aquest context, doncs, tenia ganes de comentar que el dia 2 de juny organitzem una jornada, la primera jornada d'espiritualitat de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, a la qual, bueno, suposo que ja anireu rebent informació, però que esteu convidats. Penso que serà un àmbit com a molt interessant per la gent que li interessen aquests temes, per poder aprofundir una mica en què és això de la dimensió espiritual i des de quines mirades la podem acompanyar i la podem treballar des del nostre exercici professional també, no? Des d'aquests àmbits més socials o més sanitaris.
Es conté també amb un voluntariat hospitalari a Sant Joan de Déu?
A Sant Joan de Déu té, jo parlava del servei d'atenció espiritual, Sant Joan de Déu té diversos serveis. Doncs un altre dels serveis és aquest servei de voluntariat organitzat des de l'Eix de Solidaritat, en el qual es treballa també per afavorir que hi hagi voluntaris, voluntaris formats, voluntaris entusiastes, que puguin també d'alguna manera doncs, ajudar i, bueno, i crear aquelles activitats que són bones per les persones que tenim, des dels acompanyaments fins als tallers, fins als reforços, tot aquest espai.
L'Hospital Sant Joan de Déu compta amb un espai de silenci, també, per pacients i professionals. Quin ús se'n fa?
Mira, l'espai de silenci el vam crear, jo conto que ja fa 5 anys, més o menys, amb la idea de que pugui ser un lloc on poder atendre d'una manera diferent, que no sigui tant aquest espai més de despatx i més fred, sinó que sigui un espai més càlid, on la gent puguem anar i puguem estar amb això, doncs amb silenci, no? Una mica, cadascú des de la seva vivència, potser és més de reflexió, potser és més de simplement de deixar anar, potser és de pregària, potser és de meditació, potser és de dir, bueno, faig un time-out i m'evado, i després, pues això, aquest espai també que sigui un espai afavoridor de converses d'aquestes que ajuden a anar des de dins.
El model d'atenció a la persona en el que es fonamenta l'ordre hospitalària de Sant Joan de Déu és una realitat plural, biològica, psíquica, social, espiritual?
Sí, una mica el que deia al principi, no? L'antropologia en la que Sant Joan de Déu se centra és des d'aquesta mirada holística, amb aquestes 4 dimensions, que de fet jo dic Sant Joan de Déu, però si vas a mirar, jo em sembla que ja des de les pròpies definicions de salut, des de l'OMS, ja també es reivindica i també es demana que tots plegats puguem tenir aquesta mirada global a la persona com a ésser sencer.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Agraïm la gran tasca que fan des de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida. I també donem les gràcies a la senyora Natàlia Méndez, que és membre d'aquesta institució. Avui ens ha acompanyat al programa. Moltes gràcies, Natàlia. I endavant en
moltes
aquesta feina que feu.
Aquesta
bona feina. Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A divendres és un dia, ja saps, a les portes del cap de setmana, que a més és maco per parlar del que parlarem tot seguit, que és de la Festa Major de Lleida, perquè estem a punt d'arribar al mes de maig, i quan arribem al mes de maig, entre d'altres coses, ja saps que hem de parlar de Sant Anastasi i de la Festa Major de Lleida. Avui està amb nosaltres el regidor de Joventut, Festes i Tradicions, Esport i Activitat Física, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bé, ja està desvetllat, ja veu presentar tota la Festa Major, però anem a fer una recopilació. Per cert, és la teva quarta Festa Major.
La meva tercera Festa Major.
Tercera, perdó.
Perquè hi va haver un any que no es va celebrar el tema de la pandèmia, que les es van prohibir.
Sí, és la tercera Festa Major.
Sí.
Ho dic això perquè hi ha gent que no... A vegades no ho valora. A veure, tot és millorable i criticable, ja? Però a vegades no ho valora. I la Festa Major de Lleida, el de maig, és un transatlàntic. Ho dic perquè hi ha molts fronts oberts, hi ha moltes activitats, hi ha molts llocs, no tot és el concert d'un dia a la nit. Uh-huh. Vull dir, hi ha moltes activitats de dia i de nit. Jo en sóc conscient perquè quan has tingut criatures, quan tens criatures petites a casa, busques un tipus d'activitats que potser abans de tenir-les mai n'havies pensat.
Exacte.
I quan tens 20 anys en busques unes altres que potser la gent de 50 o 60 no busque. Per tant, primer de tot, això, sapiguem que al final les festes de maig és una activitat enorme que comprèn moltes coses, que de vegades potser ens quedem també amb els grups de música que hi ha.
És l'activitat, per mi, de la ciutat de Lleida, perquè és l'activitat que la Festa Major és l'esdeveniment de l'any, la que mou més gent, la que ve més gent també doncs, de fora de Lleida a visitar doncs, les seves famílies, la que omplen els hotels, la que omplen tots els restaurants de la ciutat de Lleida i la que més activitat hi ha per tota la ciutat i sobretot la més accessible de totes, perquè al final és ben bé, el 95% són activitats 100% doncs, gratuïtes i per tant per a tots els públics, que és el que has dit, no, Ricard? I segurament, no, quan tens un crió,
no, busques,
et sona el pot petit sí, i dius, sí, ostres, sí. El pot petit que era el pot petit. I ara per l'escoltes i un alali vigut o un xiula, el que sigui, i per tant, a cada edat toque o vols el que tu reclames per a cada edat que tens, segons el teu moment vital doncs, de la teva vida.
Bueno, en el seu moment ja vau presentar, ja fa dies, el cartell, on es veu sobretot a dos infants mirant al cel, envoltats dels castellers, dels gegants, del marraco, de les firetes, en fi, tot fa Festa Major, dels diables...
Sí.
Explica'ns una mica, com l'has estructurat i com l'has pensat la Festa Major d'aquest any?
Doncs la veritat que hi ha algunes novetats, sobretot en temes de cultura popular, perquè sempre ho hem dit, no?, que els concerts un any seran uns i un altre any seran uns altres i depenent dels grups que estiguin de moda, doncs cada any. Tot i dir que aquesta edició ben bé el 90% d'artistes que vindran a la Revetlla estaran en disc i per tant això és una molt bona manera també d'anar-hi doncs, i de tindre ganes, no? Perquè al final la Festa Major és la primera Festa Major de tota Catalunya gran, d'un municipi gran que és el preludi, no?, de tot el cicle festival o de festes majors de tot l'estiu, no?, que és on pots veure, exacte, que és on pots veure el primer artista que diu, ostres, estrenarà cançons? Doncs les estrenarà aquí a la ciutat de Lleida. I en cultura popular, no?, que hem fet molts esforços i hem destinat doncs, partides econòmiques importants perquè creiem que és el que augmenta el sentiment de pertinença. Volem també doncs, que en un proper mandat augmentar també en campanyes de sensibilització cap a la cultura doncs, popular, també de quines entitats hi ha a la ciutat de Lleida, què fan, quines accions fan, quines activitats fan, perquè molta més ciutadania s'hi puguin apuntar i puguin participar-hi doncs el Seguici de Cultura Popular. Aquest any tindrem dos novetats, que estrenarem Seguici Infantil, que altres municipis semblants a nosaltres de ciutadania ja el tenen i Lleida doncs, no el tenia i aquí l'esforç de les entitats amb els seus grups infantils doncs, estrenarem Seguici Infantil Per tant, aquesta és una novetat. I també una altra novetat molt bonica també amb els nens i amb les nenes és que el Marraco tindrà per primer cop el seu acte perquè els nens i les nenes donin el xumet al Marraco, que sempre és no? Vull dir que hi ha nens, bueno, jo la meva boda l'any passat que estava molt ben conscienciada que donava el xumet al Marraco, quan el va veure passar se va fer la dormida.
No, vull dir que... I a més fins ara s'aprofitava d'altres events on passava el Marraco per allà.
On passava el Marraco i tothom allà. Tal. I serà doncs, molt bonic, no? Són actes que per mi, amb les famílies, cada vegada no hi ha més aquesta tipologia de família amb nens que reclame doncs, oci i que puguin anar amb ells i els pares i les mares també que s'ho puguin passar molt bé. Com a concert, a part doncs, de tot el parc dels somriures que hi haurà tota aquesta activitat familiar, concert per excel·lència per família serà el Pot Petit, que l'hem pogut aconseguir, que el Pot Petit sempre ben bé les famílies el poden veure amb una entrada, doncs el podran veure el dissabte a les 7 de la tarda als Camps Elisis, a l'escenari principal per a tothom i per a tots els gustos. Des de l'ASU, des de Raiden també, Bayuca també, que és un artista gallec, que fa música electrònica amb veus doncs, gallegues en directe, Búhos, Edu Esteve, Scorpio, vull dir que tothom ve amb les màximes doncs, novetats, no? Molts artistes que hem pogut aconseguir, que sols es veuran en festivals aquest estiu i per tant doncs, han acceptat venir a una festa major, que cada vegada es complica més, perquè els artistes doncs, volen festivals, menys carretera i menys bolos, però clar, una mica més de repercussió en tots els sentits, que, doncs, que ho entenem. I també doncs, molts grups de versions, no? Que també han tingut aquesta vessant de que la persona d'una edat de 45 a 60 i alguna cosa, doncs, també hi haurà presència de grups de versions de rock, de versions doncs, de l'època, que també en teníem doncs, moltíssimes ganes.
Que són d'aquells grups que molta gent hi va, ja ho dic en primera persona, una mica escèptic, però t'acabes movent.
Perquè et sona de tot, no? Perquè et sona de tot i jo crec que les festes majors hem de recuperar totes, pues amb el sentit que hem de recuperar l'essència doncs, de la festa major, no? Perquè és molt bonic quan la gent, doncs, a través de les xarxes socials, t'envia quins noms volen, no? Per la festa major de Lleida, és igual, la de Tarragona, la de Barcelona, etc. No? I quasi sempre són grans noms, no? Els punters i tal. Però jo crec que hem de recuperar aquesta essència doncs, de festa major, que a mi m'agrada molt també la de la festa major de la tardor, per exemple, no? Al mig de doncs de Ricard Vinyes, perquè té aquella essència de que estàs al mig del carrer, no? I veus els edificis i ja estàs al mig del centre doncs, de la ciutat. I per tant, doncs, aquests grups de versions, no? Que al final te toquen de tot, sigui rock, sigui pop, sigui, no sé, un grup de versions d'Ava, no? O un grup de versions doncs, d'artista doncs, que sigui, i que és molt, no sé, fa molta festa major. Mm-hmm. I per tant, doncs, hem volgut accentuar aquest apartat, també.
Una festa major que va del 9 al 14 de maig, deixant al mig l'11, que és el dia festiu, i on suposo que el dia 13, dissabte, és on hi ha els plats forts de música.
Sí, la veritat que el primer dia que ens vindrà Raiden, que és l'únic dia que podia, segons la seva agenda, i res, doncs el dissabte, que al final és el dia per excel·lència que la gent també dels altres municipis, dels pobles, baixi a la ciutat de Lleida, i tenim plats molt forts, no? Ja començant a les 7 de tarda amb el Pot Petit, que per mi serà un concertàs de famílies molt important.
Veureu que en canvi de tipologia de públic,
sí,
d'un concert a l'altre, que aquesta és la gràcia també.
Jo també tinc moltes ganes, no? A veure si amb el segon concert doncs, que tenim, si podem enganxar gent doncs, jove, no? I que vegi també doncs, que les famílies també tenen ganes de, pues, de concert i de festa major, i sobretot amb els nens petits, no? Perquè l'altre dia vaig anar a veure un artista també que va sortir d'Eufòria, com hi havia tot tipus d'edats en aquell concert, i per tant, com que la música cada vegada és més global amb les xarxes socials i amb les plataformes doncs digitals, et pots trobar com, poso un exemple, no? Ara vindrà l'Edu Esteve també a la Festa Major, el van portar a unes escoles doncs, bressol, i la cançó de l'Edu Esteve l'estaven cantant, se la sabien els nens i les nenes de 5 anys.
Déu-n'hi-do.
I això, per mi, vindrà una època molt bonica en aquest sentit, en l'àmbit doncs, musical. I, per tant, tindrem, des del dissabte, des de l'Asfalta de Van, que és un grup de versions de dones, que sol fan versions de dones, amb això també hem set molt curosos en tenir un equilibri entre homes i dones a dalt a l'escenari. tindrem a Roba Estesa, tindrem a Bayuca, tindrem al Pop Petit, com he dit, i amb altres artistes doncs, que estaran amb nosaltres.
Uh-huh. Castell de Focs Artificials, Batalla de les Flors, hi ha coses que no es poden deixar de fer, eh?
No, vull dir, tot el tradicional, mentre li donem un toc més modern a tot, que això és el que volem aconseguir, no? Doncs Batalla de Flors, els Focs Artificials, segurament els Focs Artificials en un moment donat també s'hauran de fer espectacles de drons doncs visuals al cel, mm-hmm. perquè també hi ha una demanda doncs que els focs artificials doncs molesten a persones i també doncs als animals i
bueno, ja n'hem vist, eh? I és espectacular també, eh?
Sí, jo sempre ho dic, no? Que si poses drons al cel, si en poses molts, és molt bonic, si en poses pocs,
no, clar,
potser quedes una mica
igual
malament,
igual que els focs artificials.
Exacte, no?
Funciona igual.
I per tant, doncs, tota la cultura popular que sortirà a la nostra ciutat, i a part doncs totes les entitats que faran activitat doncs per barris de la ciutat i per altres indrets, vull dir, també tenirem activitat a la Seu Vella, tenirem activitat al centre històric, doncs que bars i restaurants programen per la Festa Major, tindrem branch electrònics, tindrem tardeos també que s'han posat molt de moda a la ciutat de Lleida i tindrem molts artistes també doncs locals, des de Renaldo i Clara, des de Fauna, des de Emland també, doncs que estarà amb nosaltres a la Festa Major i també doncs amb aquesta presència destacada.
Molt bé. Doncs tot això trobem a la web, per cert, a Festes de Lleida. .cat,
sí.
festesdelleida.cat. Allí teniu tot el programa, que evidentment ara no l'hem pogut desgranar tot ni molt menys, vull dir, aquí és el que us deia, segons la vostra situació familiar, personal, d'edat o de ganes, us acollireu a unes activitats o a unes altres. És qüestió de buscar les que t'agradin, les que siguin més afins a tu, les que gaudeixis i gaudir de la Festa Major. Com sempre, fem una crida de que sigui una Festa Major cívica. A Lleida a priori sempre ho ha sigut, el qual no vol dir que no ho haguem de recordar cada any. Escolteu, anem a passar-nos-ho bé i punt, eh?
Exacte, vull dir que ens anem a passar bé, independentment de lo que t'agradi, dels gustos, sempre hi ha coses que pots provar i sempre que pots anar doncs, a veure de més, de dir, ostres, mira, jo no conec aquest artista, però el vaig a veure i escolto això, doncs, això, cosetes, que sempre va bé això.
Això ja estic d'acord,
sí.
Ignasi. No, ja estic d'acord, és a dir, tu hi vas, si veus el concert i si no t'agrada, doncs escolta, no t'agrada i s'ha acabat.
Exacte.
Però igual acabes descobrint un artista que
és tot,
que
perquè
sabies,
al final, eh? Escolta, tothom fa coses molt, molt boniques ara mateix amb música, sobretot amb aquestes noves fusions que estan sortint, no? Els Tallers han tret una cançó amb cobla de l'Onze de la Sardana que farà pujar la sardana a tota Catalunya,
sí.
I aquest estiu veurem com grups de joves amb festes majors i amb festivals ballen sardana quan potser no l'havien ballat mai. I s'ha d'aprofitar tots aquests elements que estan sortint nous, aquestes fusions, i ni que no coneguis l'artista, jo crec que la gent de Lleida, ens hem de quedar a Lleida, l'hem de gaudir, hem de convidar els nostres familiars a que vinguin el cap de setmana a la ciutat de Lleida, ensenyar-la i demostrar doncs, aquest orgull que la Festa Major és la nostra Festa Major.
FestesLleida.cat, allí ho teniu tot, eh? FestesLleida.cat. Hem parlat amb el regidor, amb l'Ignasi Amor. Ignasi, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé la Festa Major.
Igualment, gràcies.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Esto es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Izquierda la pone de rosquita arriba!
Este sábado, Real Madrid-Almería, Fútbol Club Barcelona-Betis.
Se cogía de la camiseta, enseñaba su dorsal.
Y el domingo, Real Valladolid-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ay, ay, ay.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán.
Los números uno del deporte.
Que sí, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Comencem l'Espai Groc, ja saps, on et proposem múltiples activitats del món de les arts escèniques, de la música, de la cultura, i que, com sempre, tenim a unes prescriptores de nivell. Amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres.
Una setmana trafegada des de l'Auditori.
Molt, molt atrafegada.
Però de moment va sortint tot com ha d'anar sortint?
Sí, de moment estem molt contentes, va sortint tot molt bé i el dia d'avui també esperem que sigui un dia rodó.
Molt bé. Doncs escolta, va, Auditori. Roser, tenim concerts, eh?
Sí, tenim concerts i abans comentar el que passarà avui. Avui ja estan passant moltes coses des de primera hora. Sí, estan passant moltes coses de primera hora del matí ja, amb els assajos que tenim fent residència tota la setmana, la residència artística de Jordi Savall, amb la seva orquestra, el concert de Nación i el seu cor, la Capella Nacional de Catalunya. Avui, divendres, faran el, diguéssim, el darrer i el gran assaig obert a la ciutadania de Lleida i serà a les 7 de la tarda. Uh-huh. Preveient que hi haurà moltíssima gent, el que hem fet és gestionar el fet de que s'hagi de venir a buscar una entrada. Una entrada gratuïta, evidentment serà gratuïta, és un assaig, però aquesta entrada la donarem a partir de les 5 de la tarda, hauran de vindre presencialment a buscar-la a la taquilla de l'Auditori. En donarem màxim 4 per persona. Són entrades no numerades, de manera que quan obrim portes a la sala la gent anirà entrant i s'aniran ubicant allí on hi hagi lloc. I obrirem portes segurament mitja hora abans de començar les 7, però no en podem estar segurs per què. Explico. Abans de l'assaig general hi haurà com una presentació, un comentari del mateix mestre Jordi Savall a les 6 en punt de la tarda a la sala 1. Serà d'entrada lliure. Aquí no cal recollir entrada. La gent i els mitjans, la premsa, hi assistiran, d'acord? Mm-hmm. Aquest comentari serà breu, uns 20 minuts, ens han dit l'equip del mestre. Per què? Perquè necessita descansar abans d'enfrontar-se a l'assaig obert que hi haurà a partir de les 7. Per tant, un cop acabi la presentació, buidarem la sala 1 i no deixarem entrar fins que tornem a obrir portes per permetre l'entrada a l'assaig. És a dir, s'haurà d'entrar amb entrada. Hi haurà descansos? Sí. Però després de cada descans s'haurà de tornar a ensenyar l'entrada per tornar a entrar. És a dir, ho hem d'anar gestionant una mica així perquè no sigui tan complicat. Potser no hi haurà tanta gent com preveiem. Avui és un divendres, ve un pont, ho entenem, però ho hem hagut de fer així per intentar evitar qualsevol tipus de malestar o conflicte.
No costa res, és a dir, tens el teu paperet, la teva entrada, i ja està, entres i surts, l'ensenyes, no hi ha lloc assignat, per tant...
La veritat és que s'agraeix, perquè fa molta ràbia organitzar-te per anar a un lloc que tots tenim la vida prou plena i que arribis allà et diguin no hi ha lloc, no hi ha entrada. Jo penso que està molt bé.
I les anirem donant per ordre d'arribada, és a dir, a partir de les 5, la gent que vingui, que potser venen a les 6, no n'hi ha, o encara n'hi ha. Això no podem saber com anirà succeint, però serà una mica així. I avui, a més, clar, faran l'assaig obert amb tota la missa ja, serà tota la missa solemne.
Sí, això és una actuació ja.
Sí, pràcticament seria això. Sí, sí. No deixa de ser un assaig perquè hi pot haver algun moment que el mestre pari o que vulgui tornar a interpretar un moment, però ja avui ja serà la missa completa, així com els altres dies hi ha hagut parcials, hi ha hagut parts o no. La veritat que tots aquests dies, dimarts, dimecres i ahir mateix, hi ha hagut públic, però no gens massificat, que han pogut anar entrant i sortint, i la veritat és que és una meravella. Jo els hi contava ara a la Maribel i a l'Antònia abans d'entrar, que jo ahir, clar, estàs allà al despatx, no, però quan vaig acabar ahir eren 3:15 de la tarda, vaig dir prou, vaig tancar, i me'n vaig anar baix a escoltar-los. Primer a la sala 1, que estava el mestre amb l'orquestra, i després a la sala 2, que hi havia el cor. És una meravella.
O sigui, tu els has vist per separat.
És una meravella.
Avui sí, ja junts. Sí. Avui ja tots junts,
sí.
Bueno,
sí, sí, sí.
És una oportunitat maca, eh? Si després el dia de l'actuació o anar a l'actuació no podeu o el que sigui, doncs escolta, avui és quasi bé, pràcticament és una actuació.
Clar, clar. Tots, on l'estrenen, la missa?
A l'Auditori de Barcelona. Després anirà rodant per París, Alemanya... Clar. Però sí, sí, aquí és aquesta missa solemnis també de Beethoven, ell la va compondre entre el 1819 i el 1823, és a dir, ara farà 200 anys. I el que fa el Jordi Savall és intenta abordar-la, aquesta obra, que dura uns 75 minuts, és una obra llarga, s'assembla molt per tant les dimensions interpretatives com per la durada, la novena sinfonia del mateix Beethoven, no? I ell el que busca, el Jordi Savall, com sempre fa, és buscar una factura sonora que restituï al públic contemporani el so original de la partitura. De fet, veure el Jordi Savall dirigint també és una cosa molt impressionant, la poca estona que jo vaig estar ahí contemplant-lo, perquè dirigeix tant... Ara parlem alemany, amb anglès, amb francès, perquè clar, té músics d'arreu del món. Llavors, ell va donant les indicacions i, a més, amb una passió. Té 81 anys, el Jordi Savall. Però dirigint, sembla que en tingui 40-30, us ho puc ben assegurar. És magnífic, per això que és una gran oportunitat de poder-lo veure, escoltar avui, aquí a Lleida, amb un assaig general, assaig obert, perquè m'han dit que sobretot no és assaig general, perquè l'obra no la fan demà, per entendre'ns, no la interpretaran demà. És un assaig obert, com molt final ja, però és una oportunitat, tots aquells que pugueu, a les 5 de la tarda obrim taquilla, veniu a buscar l'entrada, a les 6 hi ha la presentació del mestre, si el voleu escoltar, 20 minuts, i a les 7 començarà l'assaig.
Molt bé. Doncs ben explicat, eh? Escolta, és passar la tarda a l'auditori envoltat de bona proposta musical, només faltaria. Uh-huh. A més, és el que diem, aquesta obra després es mourà a nivell internacional.
Correcte.
Doncs és una oportunitat ben potent de poder-la viure abans que ningú i segurament de manera normal o completa. A les 5 comencen a donar entrades, no es guarda lloc, per tant, tal qual arribis, si n'hi ha, te'n donaran. Aquesta entrada no és numerada, i a partir de les 7, que pot ser a les 7, pot ser a les 7 i mitja, pot ser a les 8 o pot ser a les 7 menys 5. A partir de les 7, abans hi ha d'altres coses que van sense hora, o... perquè jo això d'omplir i buidar sales ja sé el que costa. Fins que vas empentejant a tothom a fora, buides la sala, mires que tot està bé i tornes a obrir, les rodes de premsa normalment s'acaben allargant, per tant, ja sé com van.
Clar, i a més, Jordi Savall ens ha dit que començarà la seva presentació a les 6, però no sabem també si serà a les 6 en punt, si hauran... perquè clar, ells ja estan assajant des de les 3 de la tarda, per tant, vull dir que clar, també cal respectar els descansos, les parades, etc.
No, i tant, escolta, baixo un moment, baix els camerinos, agafo aire i bec aigua, com a mínim. Bueno, això ho vam anunciar la setmana passada, ja ha arribat, és avui, la mecànica crec que ha quedat força clara, ens l'ha explicat la Roser i, escolta, a gaudir-ho. De cara a la setmana vinent, Roser, que ja estarem al mes de maig i estarem al previ de la Festa Major, per entendre'ns, anem a destacar que tenim concert del jazz acústic el divendres a 8:45 del vespre.
Exactament, divendres 5 de maig a 8:45 del vespre tenim l'últim concert d'aquest cicle de jazz acústic. Ha tingut 3 concerts, el segon era ahir amb Lluís Capdevila al piano. Mm-hmm. Serà, en aquest cas farem com un tancament molt brillant, un tancament amb algú que es reconeix en aquest món com la senyora de la música i la cançó. Ella és Gwen Perry. Gwen Perry és una cantant nord-americana de jazz, rhythm and blues, swing, música melòdica. I és una artista molt completa. El seu estil artístic està basat en el swing, el jazz clàssic, però també amb influències de blues i gospel. És una d'aquestes cantants de jazz que ens recorda a les cantants dels anys 50, amb molta personalitat, una dicció perfecta, sempre li diuen, i un fraseig molt natural. Molts la coneixereu o us sonarà el nom, els que ens estigueu escoltant ara mateix, perquè va guanyar el gener del 22, va ser la guanyadora de la Voz Senior.
Ah, vale.
Aquest concurs de Antena 3, i que estava liderat, ella era de l'equip del David Bustamante, per concretar més, d'acord? Doncs el que parlàvem...
Segurament en sap més, de cantar.
Sí. Bastant més.
Això és opinió personal.
Sí, també molt personal, sí. Sí. I l'altre dia parlant amb el Josep Ramon Jové, el nostre director de jazz i el que en sap més, una de les persones que en sap més de jazz a Lleida, ens deia, sobretot de la Gwen Perry, parlant de que, tot i presentar-se en un concurs que és mainstream, evidentment, mai ha deixat de fer el que ella ha fet tota la vida, cantar com cante, és a dir, ella no es va adaptar al concurs, sinó que es va anar a presentar al concurs amb el que ella ha fet sempre. I tot i així va guanyar. I aquest és el seu valor principal. Clar. Per tant, és una senyora que té una veu, si no poseu, vosaltres mateixos podeu posar al YouTube Gwen Perry, ve acompanyada de Michel Faber al piano, que sempre l'acostuma a acompanyar als seus concerts, amb Fred Carlis, saxo tenor i clarinet, Ignasi González al contrabaix, el nostre Ignasi González, i Enric Heredia a la bateria. Per tant, és un concert molt, molt, molt recomanable, que acaba el cicle de jazz acústic 2023, i també per acabar el divendres 5 de maig de la millor manera possible. Per tant, us el recomanem molt des de l'auditori.
Per comprar les entrades, auditoriienricgranados.cat, allà ho teniu ja, sala 2, que a més és aquella sala màgica, més reduïda que la sala gran, però on l'acústica també es fa màgia. Auditori Enric Granados.cat. Gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Això haurem de canviar la sintonia, que em balleu més aquesta que la del principi.
Ui, ens has descobert, eh?
Vinga, va, Caixa Fòrum, cap a Blondel, Maribel Tost. Bueno, anem a recordar el faraó.
El faraó està a la sala d'exposicions.
A mi ja m'ha quedat així, el faraó. Sí, sí, sí.
El faraó està a la sala d'exposicions de Caixa Fòrum Lleida. Recordem que aquest cap de setmana és una gran oportunitat per visitar l'exposició perquè és un gran cap de setmana llarg. Sí. Estem oberts doncs, tots els dies, per descomptat avui divendres, demà dissabte, diumenge i el dilluns al matí.
El dilluns feu horari de diumenge, per entendre'ns,
sí.
Eh?
Correcte, fem horari de diumenge, és a dir, estem oberts de 11 a 2 del migdia i de 12 a 2 doncs tenim, o tindrem a la sala d'exposicions la figura de l'educador, en la qual doncs, hi podrà trobar doncs, el visitant i al qual s'hi podrà doncs, adreçar per consultar o per orientar-lo doncs, en la visita de l'exposició. Val a dir que demà dissabte doncs, també, com és habitual, tenim programada la visita guiada per al públic general, però ja... La tenim exaurida, però val a dir que la tenim exaurida fins la segona setmana de juny.
Ah, de juny.
De juny. Realment estem molt contents.
Si ho teniu clar, agafeu-les ja, les de la segona setmana de juny, la tercera.
Realment estem molt contents de la reacció del públic lleidatà doncs, en aquesta exposició, que com he dit en diverses ocasions, és una exposició única en el temps i en l'espai. I bé, aquest cap de setmana, atès que estem oberts aquests tres dies, doncs és una oportunitat per venir doncs, a Caixa Fòrum Lleida i gaudir d'aquesta joia, o d'aquestes joies, millor dit, sí, del British Museum.
Molt bé. Us dono la web caixaforum.org/Lleida, allí teniu tota la informació. La visita a l'exposició de Faraó, rei d'Egipte, és gratuïta, com sempre, però podeu... Heu d'agafar el tiquet d'entrada, que és gratuït, amb una franja horària d'un dia concret. Pot ser que estigui ple i llavors has de marxar mitja horeta més enllà i ja està. Sí, sí, sí. I si aneu presencial, que hi podeu anar, o sigui presencial, vull dir que si aneu sense haver reservat entrada, us la faran agafar en aquell moment i ja està. Sí, és la manera de tenir un aforament controlat i que quan feu la visita doncs, estigueu còmodes i còmodes, que no hi hagi doncs, un excés d'aforament.
Confortable, sí, sí.
Maribel, què més?
De cara a la setmana...
És que estava mirant ara el calendari. No, és que clar, el dilluns és maig. De cara al maig, ja.
I de cara al maig, concretament de cara doncs, al dimarts, el dimarts dia 2 de maig, continuem amb el cicle de conferències Paraules de Ciència, que és aquest cicle que té doncs, un format doncs, molt àgil, molt dinàmic, en el qual doncs, hem convidat a diversos científics que al mateix temps són entrevistats per científics, no? I aquest dimarts, dia 2 de maig, el dedicarem a parlar de la quàntica. El títol de la sessió tindrà com a títol Quàntica, la realitat supera la ficció. En aquesta ocasió, Sònia Fernández Vidal, que és doctora en física, parlarà dels principis bàsics de la física quàntica, quines són les seves aplicacions en l'actualitat, i aprendrem com es comporten les partícules més petites dels àtoms, que s'anomenen, doncs, fonamentals, no? I després també al mateix temps farem un viatge al CERN. Què és el CERN? El CERN és el laboratori d'investigació de partícules elementals que és el més important del món i que es troba doncs, a Ginebra, i d'alguna manera Sònia Fernández Vidal ens descobrirà què és el que s'investiga, com funciona doncs, aquest laboratori i què què és el que ens aporta la física quàntica de cara al futur. Sònia Fernández Vidal serà doncs entrevistada per Ignacio Crespo. Ignacio Crespo és divulgador i metge i val a dir que és la, com deia, és la tercera sessió d'un cicle de conferències que estem duent a terme durant quatre dimarts consecutius, no? I val a dir que el tipus de públic que ens acompanya és un públic doncs molt jove, molt inquiet i amb moltes ganes de saber i de conèixer temes de la realitat científica amb molta actualitat.
Mm-hmm. Això serà dimarts, eh?
Dimarts. I de cara a dimecres, ja m'avanço, doncs sí, continuem doncs amb el cicle de conferències que estem desenvolupant en el marc de l'exposició Faraó Rei d'Egipte, i en aquesta ocasió David Rull, que és egiptòleg i que és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, a més també és professor doncs a la UOC, ha liderat diverses expedicions a Egipte, a la península Ibèrica i a diversos indrets, ens parlarà de l'antiga Núbia, no? En aquesta ocasió doncs ens descobrirà doncs la figura de Tabarka, que era un faraó de la 25a dinastia, era un faraó negre i va regnar doncs a l'antiga Núbia, és el que avui nosaltres coneixem com el Sudan.
Ah, val. Núbia amb B alta, eh?
Amb B alta.
No Núbia de B baixa, no va d'això, eh? Uh-huh. És una localització geogràfica.
Sí, sí.
Aquestes activitats, com bé deia la Maribel, de veritat que van adreçades pràcticament a tot el públic, eh?
A tot el públic. Francament és així, perquè el perfil de públic ens està acompanyant en aquestes sessions, tant la sessió de ciència dels dimarts com aquesta sessió dedicada doncs a l'antiga civilització egipta, el públic és molt, molt, molt eclèctic, molt eclèctic.
Mm-hmm. Molt bé, doncs a gaudir-ho, caixaforum.org/Lleida, allí teniu per agafar ja les vostres entrades i reservar dia i hora per anar a veure el faraó. Em fa gràcia que tinguem el faraó al caixaforum a Lleida. Present. Gràcies, Maribel. Bon
gràcies
cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Albert.
Passa la Antònia un llistat d'activitats de la biblioteca, i la primera és: parlem de festa. Vinga, comencem bé. És que es nota que entrem al maig, eh?
Ah, exacte.
Es nota que entrem al maig.
Mira, nosaltres fa uns anys vam iniciar una col·laboració amb l'associació Aurem Viaix d'aquí de Lleida, que a motiu de la Festa Major el que fem és que cada any ens fan l'explicació d'alguna tradició que realitza Lleida per la Festa Major. O sigui, vam parlar de capgrossos, ens han parlat de gegants, han parlat de cavallets, ens han parlat de diferents tipus de música, i aquest any ens parlen del ball de valencians a Ponent.
Molt bé.
És un ball que s'ha reincorporat a les festes de maig, i ells ens explicaran, i a més amb música, d'on prové aquest ball, quin és la seva implicació dins de Lleida. A més, dona molt gust aquestes xerrades, perquè després, quan vas a la cercavila o estàs pel carrer i ho sents, clar, reconeixes moltes de les coses. Ja no és només escoltar la música, sinó que reconeixes el que t'han fet ells veure i tenir en compte de cara a cada una d'aquestes tradicions.
Mm-hmm. Bueno, ara us explicaré una intimitat. Ja sabeu que jo no em callo gaires coses, eh? Avui us explico com va la història. Per WhatsApp, perquè ja ens hem modernitzat, l'Antònia, la Maribel i la Roser, o la Puri, em passen per WhatsApp: escolta, vull destacar aquestes activitats. No, i a més m'ho posen tot, el dia, l'hora, de què va, títol i aquestes històries. I l'Antònia ahir no li va donar temps, i avui em porta m'ha fet una còpia d'una fulla que deu de fer el que fan anar ells internament, amb tot el que es fa a la biblioteca. O sigui, quan ve aquí m'explica tres coses, les que vol destacar. Avui m'ho ensenya tot, per entendre-ho. he flipat amb la de coses que es fan a la biblioteca cada dia.
Bueno, perquè normalment el que no destaco mai són les que van dirigides a públics concrets.
Ho dic perquè la gent no es pensa que la biblioteca al final és una sala on es fa silenci i la gent va a llegir o el que sigui. Flipo, Antònia, amb la quantitat de visites, activitats organitzades per vosaltres o per d'altres que venen a fer a la biblioteca, gent que us ve a visitar cada dia.
Mira, aquesta setmana que ve, per exemple, ja el dimarts, a part de visites escolars, tenim un grup d'alumnes de la Facultat d'Educació que venen i la bibliotecària responsable de l'àrea infantil i juvenil els hi farà una explicació al voltant de com explicar contes, o sigui, és un complement a l'assignatura, els que ells se podran trobar. D'altres anys, a vegades, ho hem complementat, que després han vingut a fer contes a la biblioteca, però aquest any doncs fem això, fem aquesta, ella els hi farà aquesta explicació de lo que ella sap i lo que ella coneix, una sèrie de recomanacions quan es trobin davant d'una classe de com explicar contes. El dijous al matí hi ha una trobada de biblioteques de Lleida, amb motiu de per preparar una activitat que es fa al mes de maig, que és la Supernit, i les hem convidat, una vegada acaben l'assaig aquest o la presentació, que vinguin a la biblioteca, els hi farem una visita guiada a l'exposició que tenim de Geografies Vallverdú. I la veritat és que això són coses que habitualment passen a la biblioteca.
Sí. Entenc que això no es diu, però jo avui he tingut accés privilegiat a tot això i, clar, veig, visita escolar de l'Institut Giligaia, una classe, al cap d'una hora d'una altra classe del Giligaia, de l'Escola Santa Maria Gardeny, de Santa Maria Gardeny, que, clar, que suposo que quan ja aprofiten, doncs venen tot un curs, dos o tres classes de l'Estonac. Tot això, t'estic parlant de tres dies de la setmana vinent. O sigui que m'agrada veure que les escoles i els instituts visiten la biblioteca.
Ho tenim tot ple. Fem nosaltres el dimarts, fem visites de primària, que són unes visites teatralitzades, dues noies de l'aula de teatre que expliquen la biblioteca als nens del cicle inicial, però d'una forma més dinàmica i més teatralitzada, no? O sigui, expliquen el contingut, fan recomanacions de llibres, però més atractiu, perquè, bueno, elles van disfressades d'exploradores i d'alguna forma els conviden a explorar la biblioteca. I després els dijous tenim visites pel segon i tercer, pel cicle mitjà, el cicle superior de primària, i els dimecres per l'ensenyament superior.
Que bé.
Tenim tot ple.
Per desgràcia, alguna alumna o algun alumne igual no havia entrat mai a la biblioteca.
Sí. No, a més, fa molta il·lusió perquè a vegades ells sempre conviden, quan fan les visites escolars, els expliquen tot i els diuen, i ara, quan vulgueu, veniu amb el pare, la mare, la padrina, el que sigui, us traieu el carnet i veniu. Llavors, a vegades, les noies de la sala infantil em diuen, és que m'he emocionat perquè ha arribat un nen i m'ha dit, que em coneixes? Vaig vindre el dimarts d'allò i em vas dir que vingués amb la padrina. I llavors la padrina diu, sí, no ha callat, fins que l'han portat perquè vinia a buscar contes.
Fa il·lusió. Això és una cosa que he vist al CaixaForum amb les visites escolars que després t'arrosseguen, ho dic en primera persona, a veure l'espectacle, a l'auditori també, i ara estic content de veure que també passa a la biblioteca. Al final, els equipaments aquests culturals i d'espectacles els tenim justament perquè la ciutadania els faci anar, o sigui, que es desgastin de fer-los anar, per entendre'ns. Que ens hem desviat, però perquè vegueu la quantitat, que veig que a vegades, si no ho saps, no ho valores, però la quantitat de gent i visites i activitats que organitzen des de la biblioteca és tremenda. Hem parlat del dimecres, de la setmana vinent, del dimecres, que a 6:45 de la tarda, el Ball de Valencians a Ponent, és el que ens explicaran des de l'associació Orem Viaix. Saltem ara, dijous?
El divendres al matí tenim a les 11 el cicle de cinema de ciència-ficció amb la pel·lícula Jo Robot. És aquest cicle de cinema que fem obert, que aquesta ja és la darrera pel·lícula del cicle. El dissabte acollim una part de la Fira de Titelles, nosaltres també sempre ens agrada col·laborar-hi, i a la biblioteca aquest any el que acollim és a la sala de projeccions la projecció del curtmetratges de la Fira de Titelles. És Prequela i Balcanica, són quatre curtmetratges que es passaran a les 10:30, a les 11:30, a les 12:30 i a les 13:30. És entrada lliure i només amb l'aforament limitat.
Molt bé. Per tant, no us espereu a... Bueno, no sé, poden agafar la gent a entrada o és arribar
i fins
que s'ompli.
Com que es va repetint cada hora, si una persona arriba i en aquell moment està ple, amb tota tranquil·litat es pot quedar i esperar a la propera sessió.
Molt bé. Dilluns tancat.
Dilluns tancat.
Dilluns tancat. Eh?
Dilluns tancat. I res, i només també que la setmana que ve, el dijous, inaugurem l'exposició Agents Rurals, Guardians del Medi Natural, que és una exposició de petit format que explica la història del cos d'agents rurals i aprofundeix en les diferents tasques que desenvolupa. És sobretot també per conscienciar una mica en aquests moments tan complicats dels boscos.
Sí.
I, bueno, ens va semblar interessant d'acollir-la a la biblioteca.
Això està al claustre de l'àrea infantil, entrant a la dreta i entrant a l'esquerra, a l'altre claustre, recordeu que seguiu tenint la de Josep Vallverdú.
A les geografies de Josep Vallverdú, que, bueno, no em cansaré de dir-ho, que impressiona entrar i veure una taula plena amb 303 obres.
Ara estava fent memòria i dic, ara em dirà l'Antònia això de les 103. No, 103 no, 303.
Que al dia de la presentació li van això preguntar, no? I com pot ser i tal, i li va dir, molt fàcil, escrivint cada dia.
Sí,
sí,
aquest és el secret.
És fàcil el secret, és veritat, clar, això. El que passa que no es pot fer en un dia, però
bueno,
clar,
escrivint cada dia
fent,
i tinguent una vida llarga,
sí,
perquè clar,
sí,
estem parlant d'anys. Sí.
Molt bé, doncs, escolta, que tingueu una bona entrada al mes de maig, és un mes d'aquests, sobretot a Lleida, que està revolucionat, per tot
molt
plegat.
Intens, molt intens,
molt
activitat.
Intens, però que no oblideu que el Caixa Fòrum, a l'Auditori i a la Biblioteca seguiran al peu del canó i seguiran oferint totes aquestes activitats. Antònia Capdevila, Roser Gort i Maribel Tos, com sempre un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I bon cap de setmana llarg, per cert, Per tant, ja sabeu que dilluns no hi som, però dimarts sí, a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, aprofita el tal tant com puguis, perquè encara que tingui un dia més, ja veuràs que passa rapidíssima. I cuida't de la calor i del sol. Et quedes amb la informació de la Pilar García Muñiz.